i en Mick Jagger i en Keith Richards, que donen la benvinguda a un Stone de cor, d'ànima, de paladar i de mans. Estem parlant d'en Carles Avellán, formenterer d'adopció per a mèrits propis, i que ahir fou papà, fou pare, una altra vegada a l'obrir, al produir-se el batià de, com ho dèiem aquí a Formentera, del seu nou restaurant al Tapes 24, al carrer, al Tapes 24 de Formentera, al carrer Major de Sant Ferran. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia a tothom.
I gràcies per estar amb nosaltres aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Què tal el part?
El part molt bé, dur, perquè els parts sempre són dolorosos, dolorosos però molt agraïts i, bueno, molt contents, la veritat, molt contents perquè acaba el període de transformació i ara estem en vida des d'ahir. I la veritat que molt bé, però ja saps que aquests parts, els primers dies no trobes res a lloc, saps? És complicat, però molt bé, molt contents, molt contents.
Estem parlant de la Tapes 24 Formentera,
sí,
al carrer Major de Sant Ferran, ja sabeu, 30 segons de la plaça, a l'antic restaurant San Fernando, i que ara doncs se l'ha agafat en Carles, li ha donat, bueno, l'ha girat de cap per avall, i està irreconeixible. O sigui, déu-n'hi-do quina feinada les últimes setmanes allà dins, no?
Bueno, últimes setmanes no, sinó portem des de novembre ben bé amb reforma. Amb reforma perquè el que hem fet és netejar molt el local, trobant coses inèdites que ja hi havia en el local, en el primer local que hi havia.
Coses inèdites.
Inèdites, sí, sí. Sostres que estaven amagats, terres espectaculars que estaven també amagats.
Ha vingut algun arqueòleg a fer feina també o no?
No. Quan dic amagats vull dir que l'antic Maria Castanya ho havien pintat tot de blanc i ho havien tapat tot. I el que hem fet nosaltres és destapar, perquè hi havia coses molt ben parides i bueno, el que sí que hem fet és abocar tota la barra de cara a l'entrada i donar aquest aspecte més de taverna, un lloc de tapes. Perquè a mi m'agrada definir el Tapes 24 no com un restaurant, sinó com un lloc de tapes.
Important, això.
Sí.
Ara en parlarem. En Carles Avellán és un dels cuiners més prestigiosos de l'Estat, amb diversos projectes. Ara mateix té els dos Tapes 24 a Barcelona, segueixen oberts malgrat la pandèmia. La pandèmia va troncar alguns altres projectes que tenia en mans, però no la intimitat per obrir-ne d'altres. Està ara mateix un projecte a Singapur,
sí, senyor,
i amb un restaurant aquí. Ell és estrella Michelin, en aquest cas, per un restaurant, La Barra, a la Barceloneta, que ja era també girava sobre aquest concepte, no? O sigui, tu vas ser premiat per això, per excel·lir en les tapes, no?
Bueno, de fet, Estrelles de Michelin en van tindre la primera al Comerç 24 el 2007, i el 2019 la vam obtenir per La Barra de Carles Avellán, que la tenim, bueno, l'hem traslladat des de la Barceloneta a l'Hotel Vela. Sí, ara mateix tancada, també.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, patim moltíssim, moltíssim. Ens tenen amb el peu al coll, saps què dius? Però bueno, asfixiats però aguantant.
Alguns reaccionen llepant-se les ferides i amagant el cap sota l'ala, i tu has dit, què carai? Anem a obrir un restaurant a Formentera i un altre a Singapur.
Sí, la veritat és que en el primer confinament sí que m'estava llepant les ferides i amb el cap sota l'ala, però en el segon confinament vaig dir, o traiem el cap o morirem aquí mateix. I em vaig atrevir, bueno, hi havia gent d'aquí de l'illa molt coneguda que em van convèncer, finalment, per agafar aquest local magnífic a Sant Ferran. I Sant Ferran, tothom m'ho diu, bueno, jo fa 15 anys que estic a l'illa, i penso que és el poble amb potser més evolució que pot haver-hi ara, perquè, bueno, perquè no hi ha tantes coses, potser, no? I sí que és un poble de nit, més de nit, sobretot en temporada, I això em va vindre molt de gust perquè un lloc de tapes, jo penso que que no sigui en ciutat, és més de nit que de dia. A Barcelona potser, allà on estem, a Passeig de Gràcia, doncs és més tot el dia. Però aquí la nit, perquè durant el dia la gent pot estar més a la platja, al mar, i a la nit, quan ja ve la foscor, anem de tapes, de vins, de cerveses i tot això.
Això serà en temporada, aquesta és la idea, que el Tapes 24 obri cada dia a les nits, fins tard a la nit, perquè tinguem, si ens ve, si mos entra a la gola, doncs que tinguem algun lloc on anar a menjar i bé, però ara, de moment, obriu quan us deixen, no? De 1 a 6.
Exactament, quan ens deixen de 1 a 6, a 6 de la tarda.
Pots anar a les 5 a dinar ja, eh?
Si pots anar a les 5, però has d'anar ràpid, eh?
Has d'anar ràpid, sí, és veritat.
Has d'anar ràpid. Però sí que, sí, aviam, sí, la idea és que encara que vinguis a les 6 menys 10 et puguis menjar, però sí que a les 6 tens que estar fora.
Clar.
Perquè nosaltres, si hi ha alguna cosa de fer, hem de complir. Hem de complir les normes perquè entre tots hem d'establir una normalitat ara i que tot això de la pandèmia pues, sigui passat, no? I hem de fer un esforç, hem de fer un esforç tots.
Escolta, parlem un moment d'aquí els dos conceptes que conjuguem, els dos conceptes clau que es troben, cuina i Formentera. Escolta, tu com t'aficiones, com et vincules al món de la cuina? Quin és el teu primer record culinari?
El meu primer record culinari ve donat quan jo vaig començar a l'Escola d'Hostaleria i Hostalatge de Barcelona.
Tan tard? No t'interessava abans veure
gens
la teva abuela o la teva mama cuinar o ton pare? O...
No, home, sí que era un gran menjador, un gran gourmet de petit.
Ah, sí?
Però no m'interessava gens la cuina. De fet, jo vaig entrar a la cuina perquè quan ja després de fer la mili, o sigui, ja tenia 20 anys, a punt de fer-ne de 21, no sabia cap on tirar i no volia anar a la universitat.
Vas pelar moltes patates a l'Emili o no?
No, gens ni una. Gens. No, era policia militar, imagina't tu.
Ah, sí, imagina't. En fi, t'ha quedat alguna cosa això a l'hora de portar els treballadors o no?
No, que va. I va ser la meva mare la que em va dir, escolta, tu que tens manetes i tal, per què no t'apuntes a l'escola de cuina? I me la vaig mirar i vaig dir, no sé, has begut alguna cosa avui o t'has pres alguna cosa? I en aquell moment m'hi vaig tirar de cap perquè no sabia cap on tirar i mira, fins avui, saps? Aquelles coses de les mares que mai entens, com veuen això que tu no
veuràs mai.
Sí, va tenir una visió i jo vaig posar les orelles de burro, allò, les orejeres de burro que et diuen, i vaig tirar endavant sense mirar cap als costats.
I suposo que vas començar doncs, això com a aprenent, com un estudiant.
Sí, sí. Com...
I després, quan vas començar a treballar a alguna banda, doncs, en fi, fregant plats o pelant
absolutament,
patates.
Absolutament, no. De fet, el meu pare em va dir, això de cuiner, escolta, no duraràs ni 3 mesos. I si et vols fer, t'ho pagaràs tu. Amb la qual cosa, al cap de 3 mesos ja estava buscant feina de fregar plats en un restaurant. I el primer restaurant va ser els Pescadors de Poblenou. I allà vaig fregar plats durant un any.
Bueno, sempre al voltant de la gran ciutat de Barcelona, eh?
Sí, sempre, excepte quan ja vaig acabar l'escola, cap de 3 anys, després de passar per diversos restaurants a Barcelona bastant reconeguts, vaig anar a parar al Bulli.
Al Bulli?
Al Bulli. Quan vaig conèixer el Ferran, vaig anar allà i allà m'hi vaig quedar 6-7 anys allà dalt, però vaig estar amb el Ferran i amb el Juli Soler pues, al redor d'uns 15 anys.
Déu-n'hi-do. És, diríem, el desencadenant, el punt màxim en aquell moment doncs, d'aprenentatge, quan et canvia una miqueta doncs, la visió del que has fet fins ara, el que faràs després.
Absolutament. Jo penso que va ser un abans i un després. Si no hagués trobat en el Bulli aquell moment... És que les coses a la vida passen, no saps ben bé per què, però hi ha uns estels que convergen. I en aquell moment, pues, si no arriba a ser pel Bulli, pel meu moment aquell, hagués deixat la cuina, segurament. Perquè em trobava que la cuina a ciutat eren cuines molt... sempre amb un soterrani, tancades, amb una vieja escuela, que en dic jo, d'aprenentatge a hòsties... I el Bulli allà es va canviar tot, va canviar el xip. Allà fèiem una cuina, ens estudiàvem llibres, estudiàvem receptes, ens preguntàvem el perquè de moltes coses, o s'ho preguntava el Ferran, no? Però nosaltres estàvem allà, i realment va ser un conviure també molt, molt interessant, molt frenètic, però que va donar ales a la... A les ganes de fer-ho i a les ganes d'aprendre i a les ganes de fer un ofici, no?
Vas dedicar segurament un temps a aquesta cuina més avantguàrdia, fins i tot després de sortir, però avui tu recalques molt que la teva oferta, el teu projecte, la teva proposta, són tapes tradicionals amb aquest toc avellant, no?
Sí, sí, sí.
És cuina local amb visió global, no?
Sí, recalco molt, no avantguàrdia, no creativitat, no... No cuina creativa. Per què? Perquè jo ja l'he fet a molts anys, aquesta cuina. Vale? I la marca Tapes 24 és un homenatge a les tapes d'aquest país, d'Espanya, de Catalunya, de tot aquest país. Perquè si algú ens identifica a nosaltres, en el món, el nostre ADN són tapes. Vull dir, tu vas, viatges pel món i tu dius tapes, i és un concepte gastronòmic com pot ser els tacos mexicans o el sushi o pot ser la pasta o pot ser... I llavors...
Molt vinculat a la idea d'Espanya, ja sigui Andalusia, el País Basc, Catalunya
exacte,
o les
Balears.
Exacte,
sí,
no?
Perquè som molts països dins un gran país que és Espanya i penso que aquesta diversitat i aquesta riquesa gastronòmica i cultural és un patrimoni de nostre i de la humanitat, no? I és algo que tenim que defendre a capa i espada i portar arreu del món, si podem, i podem sobretot, no? Tenim ganes de portar-ho perquè és el nostre, la nostra bandera, no? Molts anys jo recordo de petit que la nostra bandera al món era allò, la sangria i los toros, no? Pues, jo penso que molt més gastronòmicament parlant les tapes ens representen arreu del món. I quan tu viatges, per exemple, quan he anat bastant pues, a Perú, a Japó,
a l'Índia, on sigui,
exacte, tot arreu, i tapes, i la gent ho reconeix al minut. I llavors això és un gran avantatge que l'hem d'aprofitar i és el nostre màrqueting de país, no?
Clar, una tapa, diríem, no és una equivalència, no és, diríem, sinònim de bon menjar, del món de les tapes. Una ha de dir, després, currar-s'ho, o sigui, fer-nos sí. les tapes, no? O sigui, sí. Uns calamars de romana poden ser, en fi, glòria o poden ser una mala estona, no?
Home, i tant, i tant. Bueno, és que jo defineixo la cuina de dues maneres. La bona cuina i la cuina que no val res. I a partir d'aquí, todo vale o todo no vale, no? Jo penso que la bona cuina és aquella... Les tapes ens defineixen no solament per la quantitat que fa la ració petita, la ració de compartir. És un efecte social molt important perquè ens reuneix al redor d'una barra o d'una taula o d'un barril i allà, entre cervesa, vins, caves, etc, posem racions, compartim, i compartim la vida, no? Jo penso que que el bar espanyol, el de sota de casa, que deixàvem les claus perquè si venia el botanero... Pues,
correcte.
M'entens? Això feia una... O inclús deixaven els nens. Escolta, guarda-me els niños un ratico, no? Pues això és una part social molt important que l'hem viscut, la tenim en el nostre ADN més intens.
Tu això ho has volgut traslladar, per qui no hagi entrat encara en el Tapes 24 a Sant Ferran, doncs això es veu molt clarament, aquesta, diríem, aquesta arquitectura interior, aquest disseny, aquesta predisposició a la reunió social, sempre que ho permeti la pandèmia, ja sigui per aquesta nova barra, que et trobes quan entres, amb aquests dos, diríem, extrems rodons
sí,
per començar més persones.
Sí, sí, perquè la barra sempre, clar, és incòmode quan vas més de dues persones, no? Llavors, he trobat aquesta, ja fa, no és la primera vegada que ho faig, però faig la barra acabada amb rodó, perquè si venen 5, 6, 7 persones, puguin estar
còmodes,
conversant de cara a cara, no? Que al final el que busques és tindre cara a cara i tindre una conversa al redor de la beguda i del menjar.
De moment a dins l'aforament és limitat, però fora doncs, hi ha prou terrassa per anar a omplir. Tindràs una pissarra fixa, o sigui, la gent ja t'associarà amb unes tapes concretes i després canviant, no? Depenent
sí,
del producte,
sí,
de l'any.
Sempre he volgut tindre una definició de tapes fixa, que són aquelles que defineixen un bar de tapes de tota la vida, que són l'ensaladilla, les croquetes, la bomba, en el cas de Barcelona, el pernil, etc, etc. Totes aquestes tapes tradicionals, tan tradicionals, són sagrades.
D'acord.
Són sagrades. I llavors tenim la pissarra, a la qual tenim els suggeriments, que anem canviant per temporalitat, per producte, per ganes, o perquè volem, no? Perquè volem canviar alguna coseta. I són aquelles etapes que igual fem, un dia fem un guisat i en tenim 10, o fem uns callos a la madrilenya i en tenim per 15 persones, o tenim un producte de calamar, que ara, per exemple, és temporada aquí a Formentera, doncs tenim un calamar, doncs... I aquesta pissarra ens permet borrar i tatxar i posar una altra cosa en qualsevol moment del dia, no? I aquesta versabilitat és el que a mi m'agrada, no?
Però al Tapes 24 no només hi haurà manduca, no només hi haurà tapes, sinó que també teniu còctels amb una denominació,
sí,
molt concreta.
Sí. Li hem buscat un... Bueno, li he trobat un màrqueting meu molt, molt particular, molt personal,
digues.
Que es diu Spanish Street Cocktails.
A veure.
Per què en anglès? Doncs pues mira, perquè queda més cool, no? Potser.
I quins són aquests Spanish Street Cocktails?
Doncs pues tradicionals, els còctels espanyols més tradicionals i populars, com són les sangries, evidentment, vale? I sempre s'ha de fer un esforç de defendre la sangria com a patrimoni i com un còctel espectacular, malgrat tota la prostitució que hi ha hagut d'aquest còctel, no? Però una cosa és que s'hagi prostituït perquè la gent no faci malament o no sé què, però la sangria també és reconeguda mundialment i s'han de fer ben fetes. Jo penso que tenen molta gràcia. I aquí servim els còctels com aquests, com el rebujito, com el tinto de verano, fem també un Bloody Mary, fem diferents punch, sangries, tot amb gerres, tot amb garrafes, tot amb botelles per compartir. Vull dir, el concepte de trago largo, refresquito... I per a beber, baixem una miqueta la graduació alcohòlica per no tombar la gent. I sobretot per treure aquesta etiqueta, aquesta pajarita de postín que tenen els còctels i fer-los més callejeros, més que no passi res, i compartir una gerra amb els teus amics.
Oh, ho dibuixes com una experiència de redescobriment de la tapa ben feta i del còctel ben fet. Escolta, ja hem parlat de la cuina. Formentera, dius que vens per primer cop fa 15 anys.
Sí.
Com i per què?
Com i per què? Pues mira, tinc un gran amic que vam estudiar junts i molt client meu del Comerç 24, que té casa aquí, i sempre em deia Formentera, Formentera. I va ser arrel d'un viatge que va durar un mes pel Perú, un agost de fa, pues això, de 16 o 17 anys, que vaig arribar a Barcelona més cansat del que vaig marxar.
Ja.
I vaig dir, mai més, s'ha acabat, a l'agost vull descansar.
Però anaves per feina o per turisme, al Perú?
Per turisme, per turisme.
D'acord.
I el següent any vaig provar Formentera, per recomanació, i vaig trobar aquell lloc, amb aquesta energia, aquest dia, aquests dies tan llargs, aquest temps que aquí sembla que passi més lent, i realment m'hi vaig enamorar.
Estem del Formenterer, no ets el primer ni seràs l'últim,
no,
Carles.
No, i també m'he casat aquí, eh? Em vaig casar el 2019.
Què dius ara?
Sí, m'ha casat el Johnny.
Sí, l'exjutge de Pau, sí.
Sí, aquí va venir a casa a casar-me i em sento... Bueno, em sento forani, evidentment, perquè ho soc, però em sento de la illa.
Home, 15 anys ja, d'alguna manera, et validen, eh? Com a mig cap a un sencer Formentera.
Bueno, s'ha de ser prudent amb això, ja ho saps. S'ha de ser prudent. I no, el que passa és que m'hi sento molt a gust, molt a gust, i l'excusa del Tapes 24, una part, és per poder estar més temps aquí a la illa.
Ah, carai, sí, sí, el secret,
sí.
Eh?
El secret és aquest, no el tenia que dir-ho, però... però sí que poder anar a cavall entre els meus negocis de Barcelona...
Home, aquells ja van sols, no? Ja van soltos.
No, no, sols no va res, eh?
No, ja.
Sols no va res, i menys aquests últims temps, que no saps... Ja n'he tancat dos a Barcelona, en queden dos oberts ara de moment, i no sé com anirà, perquè tant de temps no podem aguantar. Tant de temps.
Directament, això és seriós, eh? És greu, això.
No, és molt greu. És gravíssim, jo penso...
Tant com a vosaltres, com, a veure, no per res, tant els restaurants, diríem, reconeguts, com el bar de barri que porten xinesos o qualsevol barri treballador de Barcelona, no?
Sí.
És un drama, o sigui...
És un drama absolut. Pensa que nosaltres som petita empresa, som autònoms, però, clar, quan jo tenia 4 restaurants a Barcelona, jo vaig posar, en el març de l'any passat, vaig posar a 88 persones a l'ERTE.
Que diu Barcelona, diu València, Sevilla, igual, Madrid, Palma...
No han tingut cap ajuda. Bueno, perdona, sí, he tingut una ajuda de 1.500 euros.
Ah, aquella que havies de córrer, no?
Sí,
que havies de córrer, estar sí. a les 9 del matí allà...
1.500 euros per restaurant, per mira. Tot un any. És que no és que faci riure, és que és insultant.
Insultant.
O sigui, hi ha coses que els hi tiraria la cara, saps? Dius, sí. Hòstia, diu, mal... Bueno, és igual.
És igual, no?
No ens fem mala sang. No, però és un drama perquè molta gent ha tingut que tancar, molta gent ha tancat i molta gent tancarà. Amb ruïnes personals i amb ruïnes, no solament personals, sinó la gent vinculada, els treballadors vinculats a la restauració, que són molts, els treballadors, els provadors, els distribuïdors, els pagesos, la gent que va buscar el peix, la gent que ven el peix. És un drama. I això ara mateix estem visquent el problema, però la postguerra, diguem-ho així, serà gravíssima, gravíssima.
Aquí hi ha moltes esperances, gent que hi entén, i ja siguin doncs, des del vessant institucional o des del vessant de les patronals de restauració, són optimistes pel que fa l'estiu a Formentera. Estem, diríem, aguantant diríem, la respiració doncs, per entrar doncs, aquest mes de maig ben, diríem, nets de casos i que la cosa pugui rodar perquè s'ha en benefici de tots, tant dels emprenedors com tu, com per la classe treballadora de Formentera.
Sí, jo penso que, mira, hi ha casos com a Formentera que clar, viuen molt de temporada, i que han sabut fer net, entre cometes, però bastant net, la temporada passada, i aquesta és encara molt, molt millor encara. Aleshores, jo penso que aquest any també anirà tant o més bé que el darrer estiu, que va ser un desastre per tot arreu, excepte per llocs concrets com pot ser Formentera i coses més de costa i tal, perquè al final cap la gent també té ganes d'un esbarjo, una miqueta de patio, no? Una miqueta de... Clar, ara portarem molt més d'un any, Això és un drama terrible, terrible, terrible.
Ja per acabar, Carles, escolta, dues qüestions molt ràpides. Per una banda, què t'agrada fer Formentera quan no estàs fent feina, que has tingut temps aquest hivern, doncs, en fi, de sortir por ahí?
Pues mira, hi ha dues coses que m'agraden molt. Una és fer una miqueta de jardiner, i diré jardiner entre cometes a casa, vol dir arrencar mala herba i que no en tinc ni idea de fer de jardiner, però m'agrada endreçar una miqueta al jardí, i anar amb bicicleta.
Amb bicicleta, molt, un bon lloc, bicicleta.
Molt, molt. A més, he trobat un parell de grupets que van amb bicicleta i, bueno, al principi jo flipava, diu, però aquests tios per on van amb bicicleta?
Ha estat el teu primer hivern a Formentera?
No.
Has vingut
no.
en moments d'hivern, sí, però un hivern llarg?
Sí. Jo els hiverns no els faig sencers a Formentera. O sigui, jo he anat visquent... O sigui, jo em vaig comprar una casa fa 6 anys i abans de comprar-me la casa vaig voler viure a l'hivern, a veure què passava a l'hivern a Formentera. O sigui, aquí ja porto 6-7 hiverns venint molt a Formentera.
Quina llum, que hi ha...
És increïble. A mi m'encanta l'hivern. M'encanta l'hivern. I m'encanta l'estiu, Vull dir...
També, home, per descomptat, anar a fer un banyat. Escolta, ja per acabar, Carles, escolta, el teu plat formenterer preferit. Vinga, va, mulla't.
No, ara m'has enganxat aquí, A veure, en tinc...
Els frits, l'arròs de matances...
Mira, el frit de por m'encanta, m'agrada molt. Però m'agrada també molt com fan l'arròs aquí, també mullat, o un arròs així més caldoset, no?
Com el de Matances en Cibern, per exemple.
Com el de Matances és...
És potent.
Hòstia, no és el meu favorit. Però no és que no sigui el meu favorit.
Has anat a algunes matances o no? T'han
no,
convidat mai?
No, encara no hi he anat a cap matança. Bueno. He menjat, arròs de matança, i m'ha matat. No, m'ha matat perquè jo ara necessito cuidar-me una miqueta de el que menjo,
L'esòfag, sí.
Ja sigui per edat o no sé, per el que sigui.
Sí, però... El peix de pol t'agrada i el peix...
Sí, no, tot. El peix m'encanta, el peix de Formentera, jo penso que és un peix molt especial, sobretot el que és Roja, Sant Pere, saps?
El gall
de Sant Pere. A mi són peixos que m'encanten. I coses curioses com l'amanida pagesa, doncs m'agrada molt, per exemple, saps?
Has vist? Quin invent?
Sí, sí. sí.
Molt bé, ara Setmana Santa ja saps què toca, Toca flaons.
Sí, flaons, ja ho sé.
Gràcies, Carles Avellan. Ahir va inaugurar el seu Tapes 24 a Sant Ferran. De moment obert de 1 a 6. De dimarts a diumenge.
Bueno, ara Setmana Santa tots els dies, sí. I a partir de després, de dimarts a diumenge.
De dimarts a diumenge, o sigui que dilluns sant s'hi podrà anar a menjar també, i quan pugui, doncs es traslladarà l'horari de dilluns a diumenge de nits. Però de moment, de 1 a 6, podeu anar a menjar bé de veritat. I no hem parlat del preu, que és un tema que la gent li amoïna, no? Formentera té aquesta relació qualitat-preu que de vegades a molta gent que ve a Formentera diu, ens surt una miqueta cansada, i gent que vivim aquí a Formentera anem a Barcelona i de vegades mengem molt bé per molt poc, i és que li faries l'amor al propietari del restaurant venint d'aquí. Tu com t'ho planteges, això?
Jo em plantejo preus populars. Continuo amb l'estand del Tapas 24, que té que ser per tothom, per totes les butxaques, per tots els públics. Llavors, dependrà de tu si te'n gastes 20 euros o te'n gastes 50.
D'acord.
Vale? Perquè, clar, si tu menges una croqueta, una bomba, i una ensalada russa i una cerveseta, doncs t'has gastat 15 euritos. Però si menges unes gambes, un pernil i unes espardenyes i un xampany, doncs te n'has gastat 100.
Ja.
Però,
per tothom, no?
És per tothom. D'acord. És per tothom. I penso que fer una mitja és difícil, però jo penso que la mitja té que anar a 30, 40 euros, 50, per parella. Per parella. Però dependrà de tu, sobretot del que beguis, eh? Del mam.
És
perquè
veritat.
El mam gasta més que el menjar, eh?
És veritat. Això també té a veure el restaurador, eh? Perquè és curiós com hi ha restaurants de molt alt nivell que els preus dels vins no els posen molt cars, en canvi hi ha restaurants, en fi, diríem no mediocres, però més de classe mitja-baixa, que posen uns preus de vins que...
Bueno, aquí un esforç, han vingut amb preus de vins, tenim una carta de vins molt espectacular, uh-huh. amb uns preus com nosaltres posem a Barcelona, exactament igual, uh-huh. I no hem fet preus Formentera, per dir-ho mal dit,
no abusius,
mal
no?
Dit d'una manera, perquè això no es pot dir d'aquesta manera, ja. Sins, però abusius, no? Que no siguin abusius.
Carles Avellan, un plaer haver-te tingut aquí a Ràdio Illa aquest matí.
Moltes
i
gràcies.
Molta sort, molta merda en aquest Tapas 24, a fi de bé de tothom. Gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Et deixem amb els teus preferits. Avui portes caçadora customitzada,
sí,
Rolling Stone.
Sóc estoniano.
Molt bé. Salut.
Salut. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth.